Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Hola, què tal? Bon dia. Comencem ara a la Catalunya Central. Som dijous 13 de febrer. Tenim avui ja força sol a la ciutat de Manresa. Tenim en aquests moments 10 graus de temperatura. Us explico tot el que hem preparat avui en aquest hora a la Catalunya Central, que ara mateix començarem. I ho farem com tots els dijous, anant fins la Manresa FUB. Parlant d'aquests consells, avui l'Helena Vigor ens parlarà del moviment per una vida saludable. Avui la ràdio està d'enhorabona, i és que són 12, en aquest cas, perdó, són 13 de febrer, aquest dia que es commemora el Dia Mundial de la Ràdio. I nosaltres avui, en aquest hora la Catalunya Central, doncs en volem parlar, i per això els hem preparat una tertúlia que dirigirà i que moderarà la nostra companya, la Pilar Gonyi, parlant precisament d'aquest Dia Mundial de la Ràdio, parlant d'aquest mitjà. Aquest mitjà que els acompanya doncs cada dia. En parlarem doncs avui de la mà de la nostra companya, la Pilar Gonyi, amb quatre protagonistes, amb quatre persones de casa nostra que es dediquen a aquest mitjà. Avui també ens anirem fins a Navarcles i els volem parlar d'aquest espectacle que fa ja uns quants anys i molts que es fan els comerciants de Navarcles i que es diu La Febrada. Una febrada que es podrà veure ja a partir d'aquest cap de setmana, a partir d'aquest divendres a Navarcles. I és dijous, per tant, ens toca parlar de salut. I si hem de parlar de salut, avui nosaltres es volem parlar d'una nova funcionalitat que ha posat en marxa la Clínica Sant Josep a partir de la seva APP, d'aquesta APP de salut de la Clínica Sant Josep. Avui ens acompanyarà la Marta Trullàs per parlar d'aquest tema. Ahir dimecres al vespre, les sessions de l'Ajuntament de Manresa es va tornar a omplir de gom a gom, i és que ahir es va donar el tret oficial de sortida de una nova edició de la Festa de la Llum d'enguany. Es va fer amb aquest pregó institucional de la llum que va omplir, com dèiem, el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa. Recordin, doncs, que els administradors és el Club Atlètic Manresa, per tant, els pregoners ahir eren atletes. En aquest cas, Manel Deli i també Lourdes Rossinyol, que van ser els protagonistes d'aquest pregó de la llum que va tenir lloc ahir a l'Ajuntament de Manresa i que dona el tret de sortida, com dèiem, a la festa de la llum de la capital del Bages, que arrenca ja aquest cap de setmana amb actes i que culminarà d'aquí uns quants dies amb la transèquia, entremig també la Fira de l'Aixada. La segona edició del Cap Butaca avui arribarà a 24 teatres i auditoris a la Catalunya Central, molts a la comarca del Bages. La presentació d'aquest Butaca Buida es va fer ahir a Igualada. Entre un dels auditoris, en aquest cas teatre, que acollirà també aquest Butaca Buida, serà, evidentment, el Teatre Cursal de Manresa, amb obra el 22 de març. I I molts, molts manresans i vegencs que ja han començat a viatjar cap a Gran Canària per participar en aquesta Copa del Rei de Gran Canària que comença avui mateix, aquest dijous, però que la participació del Baxi Manresa arriba demà dijous a 6:45 contra el Reial Madrid de bàsquet. Anem al gra perquè tenim moltes coses, per tant ens anem a la portada Regió 7, la seva edició digital, que parla amb Salva Maldonado i amb aquest titular: a la Copa cal anar-hi amb mentalitat oberta. També diu el Regió 7 que els contenidors tancats a la ciutat acaben amb els remen escombraries. Ens n'anem a l'equip Berguedà. Què passarà amb aquesta paret del carrer Major? L'Ajuntament de Berga té tres plans. L'Ajuntament de Berga ha començat a parlar amb els veïns sobre el futur de la paret de la impremta Casals, que ha quedat a la vista després de l'enderroc de l'antic edifici de Finques Ciutat. Val, Nació Digital Solsona, concert a Solsona, The Echoes of Pink Floyd, amb el 50è aniversari de Wish We Here. I si acabem amb l'Infoanoia, aquest repàs de les principals portades, ens en anem doncs a Igualada, que diu que el Festival Finear d'Igualada centrarà la seva 13a edició en la dona. Ha tornat doncs la tranquil·litat meteorològica després d'aquesta jornada d'ahir, que déu-n'hi-do el que va ploure a casa nostra durant tot el dimecres. Aquesta nit ha continuat plovent. Avui tindrem cels mig ennuvolats, més sols de cara a la tarda. Màximes avui que vorejaran els 14 graus de temperatura, i avui que la mínima a la capital de la Bages ha sigut de 5 graus positius. Comencem!
Convida. Aquest dijous és el Dia Mundial de la Ràdio. Sensacions, vivències, notícies, imaginació. Què és per a tu la ràdio? Ens ho explicaran Núria Soler, dels Aires de Catalunya, de Ràdio Manresa, el programa més antic de la radiodifusió catalana, Pitu Galobart, de Ràdio Sallent, Josep Genescà, de Ràdio Porreig, i Pep Vidal, de les transmissions del bàsquet manresà a Ràdio Manresa. Dia Mundial de la Ràdio. Celebra la Ràdio Manresa a les 12 del migdia i a les 9 del vespre a Canal Taronja de Televisió. La ràdio, sempre amb tu.
El Consell de Salut. Espai ofert per la Clínica Universitària de Manresa.
L'esport és sinònim de salut, des de les persones més joves fins a les més grans. L'activitat física és una de les millors inversions que podem fer per al nostre benestar. Amb el pas dels anys, però, sovint oblidem la seva importància. L'esport no és una cosa que fem, sinó una forma de tenir cura del nostre cos i viure plenament. Amb els anys, el cos experimenta canvis, els músculs perden força, els ossos es tornen més fràgils i fins i tot aquelles activitats que abans semblaven senzilles, com pot ser pujar escales o agafar una bossa de la compra, poden començar a costar més. Però aquí ve el truc. Moure's és l'antídot. Quan ens mantenim actius, ajudem el nostre cos a mantenir-se fort, àgil i d'alguna manera vital. Mai no és tard per començar. En realitat, les persones d'edat avançada poden obtenir grans beneficis amb activitats senzilles i recuperar força, millorar l'equilibri, evitar caigudes i, el més important, guanyar autonomia. Perquè al final l'objectiu no és córrer una marató, tot i que també podria ser, sinó continuar fent el que t'agrada sense limitacions o, si més no, reduint l'impacte de les dificultats en les activitats quotidianes. A la fi, l'esport no és una simple obligació ni una rutina que cal seguir perquè toca. És molt més que això. És una manera de regalar-te temps de qualitat, tenir cura de la teva salut i acumular moments de benestar que milloren el teu dia a dia. Es tracta de prioritzar-te i de trobar una activitat que et faci sentir bé. Així que la propera vegada que et preguntis «Val la pena posar-m'hi?», recorda't que cada moviment és una inversió de la teva qualitat de vida.
La Clínica Universitària de Manresa t'ha ofert el Consell de Salut.
bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest divendres a les 6 de la tarda des del Gran Canària Arena, quarts de final de Copa del Rei. Real Madrid, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana. Busques feina? Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals amb oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliarum Montserrat 2025.
Benvinguts a aquest programa en el que volem parlar del dia d'avui, el Dia Mundial de la Ràdio, designat per Nacions Unides el 13 de febrer, perquè el 1946 així ho van designar. Però cal dir que aquest any el Dia Mundial de la Ràdio ha estat dedicat a la ràdio i al canvi climàtic. Nosaltres volem parlar de la ràdio i els seus protagonistes, que és la gent que fa la ràdio, la gent que escolta la ràdio. I en aquest cas hem volgut convidar el Pitu Galobart, que és de Ràdio Sallent. Benvingut.
Hola.
La Núria Soler, que és d'aquesta casa, de Ràdio Manresa, d'Aires de Catalunya, el programa més antic de la ràdio a Catalunya.
En català, sí.
En català. Exacte. Benvinguda. Gràcies. Saludem el Josep Genescà, de Ràdio Porreig. Benvingut.
Hola, ben trobat.
I el Pep Vidal, que és qui fa vibrar cada partit de bàsquet, el bàsquet manresà, i que està a punt de marxar avui cap a Canàries, perquè tenim la Copa del Rei avui mateix i esperem que arribi fins a diumenge. Si arriba fins a diumenge, vol dir que arribem a la final.
Vol dir això, sí.
Esperem, correcte. Esperem. De fet, portem una tanda molt bona i després de guanyar el Barça estem aquí que anem sobrats, eh?
És que aquesta temporada està sent espectacular. O sigui, no hi ha partit que no vibri, almenys al Congost. I a fora també hi ha, amb el partit del Barça també la gent, bueno, hi va haver també una marea vermella cap al Palau Blaugrana espectacular. Hi havia com 500 persones del Manresa ficades al Palau.
Molt bé.
Sí, sí.
Anem a parlar de la ràdio, de com veu arribar a la ràdio i què té la ràdio perquè hi continuem. Comencem per tu, Josep, perquè fa uns quants anys que estàs fent ràdio.
Doncs em fa 40... Mira, des del 78, el 78 vaig tenir el primer carnet de col·laborador de ràdio, que precisament era d'aquesta casa, de Ràdio Manresa. Jo vaig començar a la ràdio, precisament va ser per casualitat, perquè sí que a mi m'agradava la ràdio i m'agradava molt també el tema de comunicació, però ell ho havíem fet així entre línies, diguem. Però el venir aquí a Ràdio Manresa demanar que ens promocionessin precisament sardanes, que fèiem vam voler muntar uns oplecs de sardanes, però a més transformar la plaça de Santa Maria de Casserres en sardanes cada cap de setmana, doncs durant tot l'estiu, això ens va portar que havíem de promocionar, i vam venir aquí i vam anar al diari Josset, i aquí ens va dir el Vicenç Comas, em va dir, sí, però això ho heu de fer vosaltres, i a partir d'aquí, doncs aquest ho veu fer vosaltres, vam començar la ràdio.
I et vas enamorar de la ràdio.
Ja n'estava, però perquè jo l'escoltava molt, sobretot a casa. I Ràdio Manresa per mi era la meva ràdio.
Uh-huh. I el Pitu també es va enamorar de la ràdio?
Sí, em vaig enamorar, però també per casualitat. Abans a casa s'escoltava la ràdio, sempre Ràdio Sallent, els diumenges feien el típic programa amb el senyor Grífol de trucades i trucant, i llavors hi havia un altre programa que presentaven els antics membres de Ràdio Sallent, el Josep Puigrodon, l'Eusebio Bajuelo, i trucant allà un dia em va tocar un premi, i vaig anar a la ràdio, i em van agafar, jo era petit, deuria ser jo vaig néixer el 76 i deurien ser l'any 80, 81, i 81 van començar la ràdio Sallent, doncs 82, 83, vaig començar allà i ja m'hi vaig enganxar. Em vaig quedar allà una molt bona època, que ja vaig començar a fer programes de control i tot, i llavors vaig tenir-ho que deixar per temes d'estudis, per temes d'anar al servei militar, fins que ara ja deu fer ben bé 15 anys, m'hi vaig tornar a reenganxar. I aquí estic ara com a... Diuen director, jo dic gerent. Més que director, gerent, perquè jo dirigir no en sé. Jo prefereixo mirar d'organitzar que tot vagi sobre rodes i que tothom estigui content i ja està, perquè al final tots som voluntaris els que estem assallant.
La Núria, des de ben petita, també, és clar.
I tant. Bueno, clar, la ràdio s'ha viscut a casa tota la vida, però jo vaig començar amb 16 anys. Llavors a Manresa era normal començar a Ona 7, que era una emissora d'aquestes petitones, i Ona 7 va plegar, i jo, com que tenia una mica d'endoll a Ràdio Manresa perquè hi tenia un pare, doncs me n'hi vaig anar, i sense, com a col·laboració total, vaig fer programes de diumenge a la matinada, programes de vespre que van amb els informatius d'en Serrat fins al 90 més o menys, que ho vaig deixar. I llavors tot d'una, el pare el 97 es posa malalt i, ostres, qui anirà a fer el programa? Bueno, ja t'hi vaig jo, perquè com que la música era seva, tot era en directe, i doncs ja hi vaig jo. Però mentrestant, sisplau, que busquem algú que ho faci, perquè jo de sardanes no hi entenc. I aquí estic.
Ja s'ha acabat entenent de sardanes.
Bueno, no sé si entenc gaire, però almenys faig el programa de sardanes.
Per tant, sí. Què et va enganxar, la ràdio o les sardanes?
La ràdio. Sí, inclús recordo estant molt embrassada, els incendis del 94 devien ser, ja havien fet abans uns altres incendis que jo ja no hi tenia res a veure, però vaig venir a col·laborar i tota la nit allà, quan em van veure amb la panxa van dir, bueno, saps què, queda't aquí com enllaç amb els bombers i tal, no te'n vagis amunt i avall, però és la ràdio, jo m'agrada molt.
I el Pep, també home de ràdio?
Des de petit, escoltant les transmissions de, sobretot del Puyal, del Barça, escoltant també qualsevol mena de retransmissió que feien esportiva. Abans també feien hoquei sobre gel, hoquei patins, també per la ràdio, ara costa una mica més d'escoltar això. I m'agradava molt també els informatius, les radiofórmules, també dels 40 principals, i vaig tenir la sort de venir aquí a Ràdio Manresa el 2003, jo portava 3 anys a Ràdio Santpedor, vaig venir després de fer uns mòduls de ràdio i televisió un estiu del 2003, que encara estàvem a la plana de l'OM,
sí.
I ja des de llavors vaig fer les hores i després ja vaig començar que si informatius, que si la ràdio fórmula, que si el bàsquet, que si els caps de setmana, els esports, el bàsquet.
I un programa molt divertit que feies els diumenges.
I un programa també, sí, el programa que fèiem, que abans en parlàvem amb ella, que era el de la Contrapeu, que va durar 4 o 5 temporades, i ens ho passàvem molt bé. Rèiem molt, rèiem moltíssim. Rèiem tant que després jo havia de fer l'informatiu. I el feia en directe. I a vegades hi havia esqueles.
Clar.
I va haver un dia que ho vaig passar molt malament, llegint una esquela, i a partir d'aquell dia vaig gravar les esqueles. Abans de començar el programa d'humor i tot, gravava l'esquela perquè dic, jo no puc estar allà parlant, dient que el senyor Jacobo González López ha muerto en su santísima no sé què, no sé quan. Sí. No podia dir, saps què, gravem-ho, deixem ja tirat i ja està.
Per tant, ràdio, en directe o gravada?
En directe.
A veure.
A mi m'agrada molt en directe. M'agrada molt en directe. Tant és així que poques vegades faig coses que les gravades... Bueno, ara aquest moment És ràdio gravada perquè la tornes a passar i bueno, intentes de fer com pots, no? I a més per qüestió pràctica doncs ho fas gravat. Però a mi m'agrada molt la ràdio en directe. No sé, aquesta setmana, per exemple, hi havia la festa de l'arròs de Bagà, i doncs tot el dematí vam fer connexions en directe des de Bagà, perquè a mi m'agrada fer la ràdio en directe, no? Aquell moment, aquella persona que està allà, que li acaba de caure a la paella o li acaba de retransmetre doncs aquelles sensacions. Jo, per mi, la ràdio és sensacions, i a més penso que la ràdio en directe té un valor molt important. El que passa que dius, ets d'estudi? Sí, per força, perquè a mi m'agrada ser al carrer.
A mi també, però moltes vegades em toca ser a l'estudi. Pitu, tu t'agrada més en directe?
El directe és molt millor. El que passa que per feina i tot plegat, moltes vegades els que són voluntaris ha de ser gravat. Però jo actualment programa de ràdio no en faig, ens dediquem la família, perquè al final ho fem en família, a fer l'agenda de Sallent, i gravem totes les coses que es fan a Sallent, ho gravem tot i ho passem cada dia, l'agenda actualitzada dia a dia per ràdio Sallent. Però llavors el dia que més disfrutes és el dia que fas l'especial, digue-li, d'eleccions, el dia que surts al carrer perquè sonen ramades, el dia que... qualsevol especial. Ara per Santa Llúcia va ser l'últim especial que vam fer, un Portes Obertes, ja que la Fira de Santa Llúcia es fa a la vora de la ràdio, doncs és el dia que vam dir Portes Obertes i la gent ve, xarra, li obres el micro perquè expliquin, perquè la felicitin, el que sigui. I el directe és el millor. És la joia de la ràdio.
I el Pep no cal que li demani, perquè
no,
tu ha
directe,
de ser...
No, és directe. O sigui, l'únic que, per exemple, a vegades hem hagut de gravar ha estat si havíem de fer algun gag del programa que fèiem. Doncs clar, evidentment, havíem de posar unes veus i uns efectes especials i unes històries que l'havíem de gravar sí o sí. El programa era el diumenge, doncs el dissabte veníem aquí amb l'altre company, el Marc Cingla, i ho gravàvem, i llavors a la tarda ho editàvem a casa, i ja ho teníem, però eren 7-8 minuts.
Però en el cas del bàsquet ha de ser, òbviament, en directe.
El bàsquet és directe, evidentment, i crec que era el Luis de l'Olmo que deia que el meravellós de la ràdio és que no saps què passarà. I això, el maco és el directe, que a vegades... et pot sortir, a vegades, en el meu cas, una transmi que dius, hosti, molt bé, molt xula, encara que haguem perdut, i a vegades se te'n va de les mans perquè, no sé, el de baix de l'inalàmbric no el té col·locat, tens problemes del que sigui, et ve el convidat abans d'hora... És el directe, és lo maco de la ràdio.
I, de fet, cal tenir en compte, quan poses radioteatre en una balança, que quan veus un programa de televisió en què veus que tot surt fluid i el directe funciona molt bé, és que segur que els que estan presentant són gent de ràdio. Perquè normalment la gent que només ha fet tele, el prompter, i si el treuen del prompter ho té molt complicat. En canvi, quan veus la Terribas, un Francino, gent d'aquesta que han fet ràdio, es nota moltíssim. I jo m'hi he trobat, està fent un programa de tele i que falla alguna cosa i pel pinganillo m'ha dit, parla. I tu t'enrotlles i ni t'hi amoïnes ni t'hi atabales i ho trobes la mar de normal. I en canvi, si hi ha gent de tele, es posen molt nerviosos perquè no saben, els hi fa por la continuació, perquè van molt pel guió que tenen establert. Això amb la Marató també es nota molt, si són gent de ràdio o són gent de teatre. Aquest últim any, que era l'Albert Om, es notava moltíssim que era un home de ràdio. És això que dius tu, que és la manera de fer de la gent de ràdio, de que no saps què passarà. I a mi m'encanta, com a tu, Josep, i suposo que a tots, de poder anar a fer directes, perquè és una passada, és meravellós, que a mi darrerament em toca fer-ho des dels estudis. Però, per exemple, el dia que van entrar a la presó l'Oriol Junqueras i tots els presos polítics, doncs jo ho vaig haver de fer, com que teníem tants fronts oberts, doncs per ràdio jo ho vaig fer per Ser Catalunya i per la cadena Ser a Madrid. I m'ho vaig passar bomba, perquè estava en directe explicant un fet històric. Jo pensava, és que estàs en aquests moments contribuint a fer història, estàs explicant una cosa que està passant. No sé si us ha passat gaire sovint de dir, ostres, en aquell moment o després de dir, és que estic fent història. El teu cas amb el bàsquet? Estic fent història, anem a la Copa del Rei i ho estic retransmetent en directe. Això és...
Vols fer un directe, Pilar?
A veure,
digues. Aquí una setmana, quan guanyem la Copa.
Vale, va, vale. Però l'hem de guanyar, eh?
Oh, l'hem de guanyar.
Però és veritat o no, que no? Sí, Josep, no t'ha passat alguna vegada dir... És que estic fent això i això forma part de la història d'aquest país?
Sí, sí, això... I és el directe. Nosaltres hem fet coses realment extraordinàries, eh? Jo recordo haver fet directes des de l'Expo de Sevilla, per exemple, perquè hi cantava la Polifònica de Porreig. I estava amb el director de l'Expo i explicant-li això, on era Porreig, i veure i el que fèiem a Porreig, i què era la Polifònica... i explicar una mica que el per què érem allà, no? I això és, penso que és molt important. Jo he fet coses molt rares, la veritat, dic rares perquè tampoc són habituals, però sí que el directe et dona aquesta sensació, per exemple, quan hi va haver els incendis, que vam poder fer directes... Jo alguns directes que vaig fer precisament va ser en aquesta casa, o sigui, des de Porreig, jo com a corresponsal, no? Intervenia, doncs, en directes que... I la veritat és que hi ha des de llocs que moltes vegades no penses ni que puguis arribar, no? I... Però a mi m'agrada allò de no saber on ets i aquesta improvisació que, com deies tu, no? Mirar allà i dius, si no hi ha res, però ho has d'explicar, que no hi ha res. No pots explicar-ho perquè et tancaran. No, ja vindrà, no? Jo, sí, per mi el directe és el millor. Ara bé, què passa amb el directe? El directe passa que són compromisos. Jo, per exemple, feia els informatius cada cap de setmana, d'informatius de 2 hores seguides, i eren 2:15 del migdia. Quan jo vaig començar a fer els informatius, abans de fer els informatius, què passava? Doncs teníem la vida familiar, més o menys de trobada, d'anar cada setmana doncs, a dinar a casa meva, amb els meus pares, a Casserres, però vaig començar els informatius i no els podia pas fer esperar, que hagués acabat jo. Per tant, què vaig fer? Doncs mirin, senyors, dineu. I ara, quan la tecnologia ens ha permès fer gairebé directes que no són directes, doncs el que ens ha permès que ara ho podem fer i que la gent poques vegades ho coneix, doncs ens ha permès de tornar a reunir la família. Però abans, no. Abans jo dinava, el diumenge dinava sol.
Clar. I la Núria, molts directes?
Jo, tot en directe, gairebé. Sí. És més, inclús quan una temporada ho vam fer gravat, ho fèiem en directe. És a dir, no tallàvem com si fos en directe. Jo em sembla que no sé fer ràdio d'una altra manera.
Uh-huh. I el Pitu, què? Muntar directes és xulo, eh?
Sí, és el millor. Muntar directes és el millor. I fins i tot... tot i que gravem molts programes, jo sempre els dic, fem un fals directe. Això ho editarem? Dic, no. Editarem el silenci de l'inici i el silenci del final. Quan comenci a gravar i quan pari de gravar. La resta, com si estiguéssim en directe. És el que aconsello, perquè si no, van més relaxats i, ai, ui, no. Anar per directe, ja sigui fals directe o directe, i ja està. I llavors el que hem dit, carrer, el que sigui, però en directe sempre el disfrutes molt més. Allò que t'has equivocat, però és igual, tira. I és això, és passar-ho bé, perquè al final per mi és una desconnexió.
I tant. El Josep ha apuntat una cosa molt interessant. Quantes i quantes festes no ens hem perdut? Nadals, caps d'any... que els hem viscut des del nostre lloc de treball. Bé, tu cada cap de setmana, no?
Jo m'he perdut molts concerts. A mi m'agrada molt la música i jo tinc entrades ja pel novembre de l'any que ve que no sé si hi podré anar, perquè si coincideix que hi ha bàsquet, ho sento. Es digui Elvis o es digui qui sigui, és igual, no hi puc anar.
Home, Elvis difícil, eh?
Si fos Elvis em perdo el bàsquet, ho sento. però la veritat és que sí, hi ha moltes vegades que per tema de que el cap de setmana el tinc ocupat, m'ho he hagut de combinar de certa manera per estar aquí.
Però és que a sobre ens enredem nosaltres mateixos. Però jo recordo de dir, no, és que em fa il·lusió fer la nit de cap d'any. i fer un programa especial tota la nit de Cap d'Any, o un programa especial el dia de Nadal, o per exemple el dia 12 d'octubre és el meu sant i compleanys, doncs fer un programa aquell dia dedicat a Aragó, a la Festa del Pilar, etc, etc. O sigui que a sobre ens enredem nosaltres mateixos. Això és el més fort que pot passar, eh? Perquè tu vas a segons quin lloc, sobretot als hospitals, i a vegades hi vas i hi ha tot un rebombori i dius, què passa avui aquí? No, és que estan preparant les vacances. O sigui, ells, en canvi nosaltres ens les perjudiquem, no? No t'hi has trobat de dir, bueno, va, fem un programa el dia de Nadal perquè pot ser xulo.
Jo això no, perquè ja et dic, intento, com que el ser voluntari intentes, o ja no tens l'obligació, com té ell, de que si hi ha partit ha d'anar a partit, no? Però sí que estar un dia a les 7 del dematí que veus que la ràdio no funciona i abans d'anar a treballar, arribar-te a la ràdio perquè aquell ordinador s'ha parat o perquè veus que sona fluix o el que sigui, això sí. O un cap de setmana dir, anem a dinar, sí, però passem per la ràdio que això sí que ho he fet. I llavors sí, és el dia que s'ha de fer un concurs tal, avui vindré a dinar més tard. Però miro de que no m'afecti, perquè al final és el que diem, som voluntaris i això ho podem gestionar. Ara, moltes hores d'estar a casa, mínim 2 hores al dia, faig algo de la ràdio, ja sigui editar, gravar, actualitzar continguts, el que sigui, mínim 2 hores cada dia les hi passo per tema de ràdio.
I tu, Josep, has muntat molts programes especials, a part del de la Patú?
Molts, molts.
És que sí, que t'enredes tu mateix.
Molt, jo m'enredo jo mateix.
Sí, sí. És divertit.
Exactament, vull dir, és que a més a mi m'agrada. I ara últimament, bueno, ara últimament més que mai, doncs el que faig és un programa de llibres. Vale? I això el que fa és que tu, a part de rebre el llibre, l'has de llegir.
Clar.
I després per poder fer una entrevista a l'autor, per no fer spoilers i per poder tenir un diàleg una mica coherent, no? Perquè si no i la gent per a poc ara i diu, escolta, tu vas llegir aquest llibre? Sí, escolta, i què hi ha? No es pot dir, escolteu la ràdio. I jo els hi dic, però és així, no? O sigui, ens anem agafant complicacions. Una de les complicacions que vam fer nosaltres, i aquesta la vaig fer jo, és, per exemple, quan parlem de directes, és fan els plens de l'Ajuntament. I els plens de l'Ajuntament, doncs, els fem en directe. Què passa un ple de l'Ajuntament? Un ple de l'Ajuntament, tu l'escoltes i parlen de tot. I fan una barreja que tu estàs a casa i dius, què hem dit? Al final ja no saps a veure si han menjat xocolata o neules. No ho saps, vale? O si han barrejat les neules amb la xocolata. No ho saps. I el que fem és, o el que faig, és, quan s'acaba el ple, en directe, totalment en directe, els dos porten veus, normalment hi ha l'alcaldessa, a Porreig perquè només hi ha dos, però abans que n'hi havia 4, doncs eren tots 4. Fem un debat, no debat, no és un debat, és una intervenció, abans era debat, ara és una intervenció, tocant només aquells temes que han interessat, aquells temes que, o per què han votat que no, quin és l'interès que tenen, i això és en directe, no?
Per tant, tu t'has d'escoltar tot el ple.
M'he d'escoltar tot el ple, i a part d'escoltar-me tot el ple, després m'he de quedar, i moltes vegades tot sol, a la ràdio, per poder fer amb ells aquest programa que dura aproximadament entre mitja hora i una hora.
Déu-n'hi-do. Escolteu, què és el més estrany que heu retransmès o que heu fet a la ràdio?
Bueno, pues presentar-te un dia a 1:15 de la nit a la ràdio, quan encara no havien tancat les portes del parc, perquè el parc Pere Sallés a partir de certa hora el tanquen, i era un dia que feia de gresca a la fresca, encara no havien tancat, i anàvem tota una colla que sortíem de sopar, em sembla que eren la colla dels alats, que són els que fan l'enterro de la sardina a Sallent, els que organitzen l'enterro de la sardina. I havíem anat a sopar i vam passar per la plaça que estàvem fent ball, i quan acaben de fer el ball, res, vam arribar i tocaven l'última peça. Va, anem a demanar alguna cosa. I mentre anàvem cap al parc, n'hi ha un que em diu, escolta'm, tens les claus de la ràdio? Dic, sí, al cotxe. I podem anar? Dic, vinga. I a partir d'aquella hora, 1:15, fer un programa de ràdio, ficar-nos en allà i dir, què, comencem? I vam començar a fer un programa de ràdio a 1:15, que estàvem preparant, tots portàvem el nostre gin tònic, la beguda, el refresc, el que sigui, i es van presentar la policia local. I dic, que, no, és que estem fent programa de ràdio. La regidora ja ho sap, que és la Neus Solà, l'antiga, sí, l'antiga directora. Ah, vale, vale. Doncs, goita, ja us deixem el candau a punt, perquè quan sortiu tanqueu. I a aquella hora fer programa. I així, més d'una vegada, fer programes de nit, fins i tot apagar les llums i només amb el llumet vermell del pilot d'allà, i tots al locutori anar xerrant, perquè al control ja no hi ha ningú, llavors ja estem tots allà.
Escolta, i ara que dius carnaval, teniu carnaval ara o aquest any? Com està el tema?
Perfecte.
Ah, perfecte. Vale, vale,
tenim
vale.
Carnaval i tenim carnaval a tope.
Molt bé. I tu, Josep, què és el més estrany que has fet?
Estrany? A veure, a nivell personal, us diré que jo vaig estar... el 50 aniversari de la creació d'Europa. Uh-huh. Jo estava convidat pel Col·legi de Periodistes, que va fer una excursió. Anàvem uns 40 periodistes de tots els mitjans, eh? De tots els mitjans hi havia gent de premsa i també de ràdio. I què va passar? Doncs anem amb autocar, arribem allà, jo arribo allà i els dic
a Brussel·les.
A Laia. I era Laia. I els dic, escolteu, qui es vol anar a acreditar? Oh, ja anirem demà. Va, doncs nosaltres ens anem a dormir. Uns altres diuen, estem molt cansats de viatge. Molt bé. Dic, doncs ja ens veurem. I jo me'n vaig directe allà on hi havia les acreditacions. No en tenia absolutament res, ni d'anglès, ni d'alemany, ni de res. Però em presento allà i hi havia una noia. Jo li he dit, acreditació. I em dona un paper. Dic, sí, diu, ompli-ho. I omplo el paper i agafo aquell paper i el fico no a dalt, sinó per allà entremig, no? I me'n torno cap allà. Nosaltres estàvem dormint i l'any demà, què, nois, va, anem cap allà, anem a acreditar. Va, primer, anem a esmorzar. Allà ja hi havia esmorzar per tots i tal. I arriba un moment que la gent es vol acreditar i arriba... El jefe de premsa de... i diu, no, aquí no s'acredita ningú, això es havia de fer ahir o per correu electrònic. Mm-hmm. O per fax, en quin moment es havia de fer per fax. I clar, jo dic, jo sí, estic allà. I el tio se'm mira i agafa el paper. I esclar, com que em va trobar per allà entremig, doncs sí, i em va acreditar.
Ah.
Vaig ser l'únic que vaig poder entrar als discursos del Jacques Santer, el Jacques Delors, de la reina, de tots. L'únic. Tret, hi havia TV3, que aquests sí que van entrar, TV3 i Catalunya Ràdio, i no gaire més, perquè... Ràdio Nacional els hi passava jo, bueno, què vaig fer jo? Gravar i després anàvem a fora i els hi passava les gravacions. Aquesta és la història, no?
Que rara.
Però jo diria que és una història una mica rara, no? Per el que va passar i el que... I jo estic molt content d'haver pogut fer això, eh?
Oh, i tant.
Però bueno...
I tu, Pep?
En una transmi que vaig anar a fer el partit a Madrid, a l'època del Chano, ja fa molts anys, i anàvem amb una maleta, el Chano em va donar la maleta, amb totes les coses, jo no ho vaig ni mirar, si hi havia tot, i era, jugàvem contra el Madrid, precisament, al Palau d'Esports de Madrid. Arribem allà, faltava un cable.
Uau.
Ostres. Bueno, el truco, Chano, diu, ostres, és veritat que el tinc aquí a casa, que no sé què, que... Dic, bueno, doncs haurem de fer-ho per telèfon, és que no hi ha més. perquè aquella època encara no hi havia res de maneres de poder fer connexions amb wifi i tot això.
Clar, és que tu també has fet connexions amb telèfons de taula i fent-ho com podem. Mm.
Doncs vam començar a fer la transmissió. Doncs al descans hi havia tota una filera, estàvem una filera a la zona, diguéssim, de periodistes, no hi havia ningú més, només estava jo i la meva parella en aquell moment. Doncs hi havia el cable que a mi em faltava, que era un cable especialet, eh? Vull dir, amb un rack, amb... Hi havia un allà tirat al terra.
Què dius?
Dic, ostres, mira, l'hem tingut allà tota l'estona.
I llavors el vas fer servir.
A la segona part el vam fer servir, uh-huh. I vam fer la transmissió. El que passa, vaig pensar, hosti, ja el podríem haver vist a la primera part, abans de començar. Però bé, això va ser el més estrany que ha passat.
I tu, Núria?
Jo recordo retransmetre en directe els incendis de Montserrat, que ens hi vam colar amb l'Eduard Font, ficant-nos per llocs, que em sembla que no ens havíem d'haver ficat, però ens hi vam ficar. Recordo una tonteria, però que va ser divertida, que és el viatge de fi de curs meu a Eivissa, i va coincidir amb unes eleccions, i jo vaig donar tots els resultats eivissencs amb el Serrat, en directe també. I una trobada de polítics a la neu, que es feia abans, em sembla que, no sé si encara es fa, a la Molina, i que a la ràdio no hi podia anar ningú, i jo vaig dir, jo sí que hi puc anar. I em van enviar allà, i escolta, allà amb tota la gentada aquella, i també amb trucades a cada informatiu per retransmetre-ho. Clar, dieu, estrany. No és estrany, però jo tenia 18 anys, és a dir, era molt joveneta, i llavors tot això era maco.
Allò que explicaves tu que et va passar al Parlament Europeu, a mi em va passar a un altre lloc, em va passar a Equador. Quan hi vaig anar a un congrés de les Nacions Unides, d'això fa 8 anys, no, 7 anys, 7 anys i mig, i vam arribar i no ens havia, de la xarxa de teles locals, no ens havia acreditat ningú. I vam arribar allà i ens van dir, no, vostès no podran entrar, no estan acreditats. I se'ns va ocórrer a l'Eduard Font i a mi treure el carnet del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Van dir, i amb allò ens van acreditar i vam estar els 4 dies allà acreditats. Vull dir que a vegades també ens les hem d'empescar com podem, els periodistes.
Us diré.
Hem d'anar acabant.
Jo només us diré una cosa. Quan parlaves de Montserrat, no? A mi m'ha vingut aquesta sensació, perquè va ser una sensació una mica estranya, no? Nosaltres hem sigut l'única emissora, no municipal, sinó a nivell local, que vam acreditar-nos a la visita del Sant Pare. I quan jo vaig arribar allà, vaig quedar molt parat, perquè hi vivia Radio Nacional d'Espanya, la cadena SER, la COPE i nosaltres.
Molt bé.
I no digui res. I va ser com una... Bé, un xoc bestial, no?
L'amor a la ràdio, que és el que ens ha portat aquest programa del Dia Mundial de la Ràdio, us agraeixo molt que hi hagueu estat. Hem fet una mica d'anecdotari i també hem explicat la nostra passió, que en definitiva és la ràdio. Gràcies al Pitu, a la Núria, al Pep i al Josep, gràcies per ser aquí. I a tots vosaltres, ja ho sabeu, avui la gent de la ràdio, que en definitiva sou tots vosaltres, commemorem aquest Dia Mundial.
Aquest divendres, 14 de febrer, arriba la 36a edició de la Febrada a Navarcles, sota el títol El Tinglar d'un Navarclí, i es representarà en 4 funcions. Per tal de saber-ne més, tenim a l'apunt a la Xènia Sallarès, la seva directora. Benvinguda, Xènia.
Hola, moltes gràcies.
Explica's una mica l'argument de l'obra d'aquest any.
El Tinglar d'un Navarclí representa que Navarcles, el poble de Navarcles, està en situació d'alerta. Tots els navarclins i navarclines que feia anys que hi vivien, la majoria doncs, se'n van a viure a pobles del voltant. Estem perdent tots els empadronaments possibles, la gent no entén el que està passant i es convoca una reunió a la plaça de l'Ajuntament per veure què tenen els altres pobles que no tinguem nosaltres i què tenim nosaltres que no tinguin els altres pobles, i a partir d'aquí fer alguna cosa per cridar atenció turística, que vingui gent nova, i a partir d'aquí es va desencadenant tota la trama de l'obra.
Molt bé, i quan dura aquesta obra?
Dura 2 hores i 10, 2 hores i quart.
No, és llargueta,
és llarga. Jo sóc de les que sempre diuen que una obra ha de ser curteta, però tenim sorpreses aquest any. Hi ha moltes coreografies, hi ha moltes cançons, hi ha moltíssima gent en escena i ha sortit una cosa llarga, però crec que serà amena i ràpida.
És a dir, és molt diferent la de les altres edicions.
Bueno, penso que cadascuna de les edicions és única i particular mm-hmm. i cadascuna doncs, té la seva essència. Aquesta sí que puc dir que tindrem moltes sorpreses i una d'elles, que tampoc no puc desvetllar massa, és que veurem personatges molt coneguts. Tant si ets de Navarcles com de Sant Fruitós, Sant Padó o de Llívia, tothom els coneixerà. Ens han fet unes col·laboracions molt, molt xules i penso que això atraurà força gent, també.
Segurament sí, molt, molt original. I, Xènia, ja havies portat la direcció de la Fabrada o és la primera vegada?
La direcció no l'havia portat mai. Sí que n'havia escrit una fa uns 5 anyets, més o menys, però aquest any és el repte personal d'escriure i dirigir la Fabrada.
I què tal? Com està anant de moment? T'està bé. Agradant?
Sí, però a veure, a mi m'agrada molt més actuar-hi. Això, tinc les dentetes aquí que quan els veig actuar penso, ostres, m'agradaria formar part a mi també. Sí que surto en algun momentet, en algun ball. M'agrada, perquè sí que és una cosa que a nivell de poble jo hi he participat durant molts anys, ja sent quan era una nena petita fins a dia d'avui.
Clar.
Però clar, és molt diferent l'experiència de dirigir, que passes molts nervis, vols que tot surti rotllat, no gaudeixes tant els assajos com la majoria de la gent, però tinc moltíssimes ganes del dia de l'estrena, que segur que anirà genial, i al cap i a la fi el que fem és molta família.
Clar, m'imagino que són dues perspectives diferents, la d'actuar i la de dirigir. I has dit que l'obra dura 2 hores i 10 aproximadament. I quanta gent hi participa? Perquè, clar, deu participar molta gent.
I surt moltíssima gent. A Navarcles, si tenim una cosa, és que som gent de teatre i surten en escena, ja només en repartiment d'actors i actrius, som 50 persones, però llavors hi ha un elenc de ballarines, de 11 ballarines, també a càrrec de la Loli Rubio. Jo mateixa també he muntat coreografies i som entre regidoria, tramoies, tècnics de llum, coreografia, som més de 60 persones.
Déu-n'hi-do. I ho deies, Navarcles, sou gent de teatre. Estàs satisfet amb la implicació dels navarclins,
sí,
en aquest cas?
Molta. Molta, perquè sí que és cert que jo aquesta obra el que he volgut fer és fer una reivindicació de la cultura que tenim al nostre poble.
Uh-huh.
Perquè, evidentment, a Manresa té el Cursal, i el Clar. Cursal és molt xulo, però és que a Navarcles tenim el Teatre Auditori Agustí Soler i Mas, i penso que som gent de teatre, ens agrada molt fer teatre, i cada vegada hi ha més la xispeta aquesta del teatre ja des de ben petits, que sí que portàvem un temps que ni petits ni jovents no s'involucrava gaire, potser perquè no tenien el seu espai, però ara ja des de Pastorets de Navarcles també, que aquest any ha sigut un gran èxit, doncs cada vegada hi ha més implicació i això és molt xulo, la veritat.
Doncs sí, i que no s'acabi. I com va la venda d'entrades?
Molt bé. La veritat és que sí, sempre, normalment el que passa a Navarcles, no sé si als altres pobles passa el mateix, la gent espera el dia de l'estrena i a veure el boca a orella de com ha funcionat, llavors a partir d'aquí doncs es van venent més entrades o no. Però sí que és veritat que aquestes dues primeres funcions, com que ho fem 14, 16, 22 i 23, mm-hmm. les 14 i 16 estan pràcticament venudes, sí que queden entrades, però està molt, molt, molt ple. I el 22 i 23 encara queda una miqueta, però espero que, i desitjo que amb el boca a orella s'ompli més.
Molt bé, doncs això significa que hi ha expectació.
Sí.
Gràcies, Xènia, i des d'aquí us desitgem molta sort amb l'estrena de la Fabrada de les 4 funcions.
Moltes gràcies. Perfecte.
Tens un certificat de discapacitat? Estàs buscant feina? Nosaltres t'estem buscant a tu. Descobreix la formació dual en neteja i forma't mentre treballes, amb un any de contracte laboral. Més informació al 683-264-904 o a formació@empats.cat.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest divendres a les 6 de la tarda des del Gran Canària Arena, quarts de final de Copa del Rei. Real Madrid, Baxi Manresa. Amb el patrocini de Gamma Montaño. Inmups, Avinent Group, Montepío. Construccions Salido Carrió, ARB2. Accessoris i recanvis Vendrell, Pollastres Pujol, Framunt i Signem Immobiliària.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Avui a l'Espai Salut tenim amb nosaltres a la cap de gestió de pacients a la Clínica Sant Josep. Ella és la Marta Trullàs, amb qui parlarem d'una nova funcionalitat de l'aplicació Espai Pacient, la plataforma que permet demanar i gestionar les cites mèdiques de la clínica. Primer de tot, la saludem. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
Expliques què és, si ens pots explicar què és aquesta nova funcionalitat que s'ha incorporat a aquesta aplicació de l'espai pacient de la clínica. Marta.
Mira, d'entrada, el que volem dir és que una de les nostres prioritats a la clínica Sant Josep és fer que els pacients tinguin aquesta millor experiència durant la seva visita. I, per tant, concretament avui, el que us compartim és aquesta nova funcionalitat que consisteix en que els usuaris poden confirmar l'arribada a la cita mèdica de manera instantània i a través d'aquesta aplicació de l'Espai Pacient, simplement fent un clic a un botó. Que nosaltres sabem de manera immediata que han arribat sense que hagin passat pel taulell.
Clar, Marta, sona pràctic i còmode. Quins avantatges aporta aquesta... És a dir, això que arribis a ple, que siguis, ja sóc aquí, a l'equip de la clínica. Quins avantatges comporta? Pel pacient i per vosaltres, en aquest cas, suposo, també.
Sí, diríem, mira, per la part dels pacients és una manera de fer l'arribada més eficient, còmoda, no cal que facin cap tràmit extra quan arriben, només un clic. Ja han confirmat la seva presència i l'aplicació ja els hi disposa la informació del despatx on seran visitats, sense haver d'haver sigut atesos a cap dels taulells. I per la part de l'equip de la clínica, concretament, doncs, ens ajuda a gestionar millor d'una manera més organitzada i reduir aquestes possibles, a vegades gent que s'espera confosos de taulell o esperes innecessàries, i així garantim pues, que tots els pacients són atesos al temps i amb una millor qualitat del servei.
És com un check-in online, això, eh?
Correcte.
Com els avions, en aquest cas, però sí. a la clínica. Marta, què passa si un pacient arriba més d'hora a la cita, que a vegades passa allò que dius, mira, de la clínica hi tinc 10 minuts, em costarà aparcar, o al revés, no hi arriba per algun motiu?
Sí. En el procés, l'aplicació va donant una mica de feedback, eh? Llavors, sí que realment tenim parametritzat que l'arribada té aquesta temporalitat i tenim concretament amb 30 minuts abans. 30 minuts abans tenim actiu aquest botó i abans d'aquest temps ens hauríem d'esperar a que s'activés. I el mateix passa quan arriba 5 minuts més tard. Nosaltres l'aplicació t'informarà que estàs fora d'horari i, per tant, hauràs de passar pel departament, pel mostrador del departament que ja t'ha atès, com sempre hem fet, no? Aquestes eines es pretén aquesta gestió flexible i autònoma per part dels usuaris i dels pacients, però sempre garantint evitant aquest temps d'espera, però garantint que sempre la persona podrà ser atesa.
Clar, no sé, sí, perquè a vegades arribes d'hora i si arribes, clar, l'altra persona si arriba molt, molt tard, llavors sí que se n'ha d'anar ja directament al taulell, no? Entenc?
Correcte,
pel que em dius,
correcte,
Marta,
correcte.
Sí.
Mm-hmm.
Perquè, Marta, com es gestionen les confirmacions d'arribada a les cites de la clínica?
Sí, les confirmacions les realitzem des del taulell i això implica tant temps de gestió per part dels pacients que s'han d'esperar com pel personal de la clínica. I ara, gràcies a això que estem incorporant aquesta nova funcionalitat, el que volem és agilitzar i aquesta automatització de l'arribada de manera directa per part dels usuaris des del telèfon i sempre que la visita ho permeti.
És clar que aquesta nova eina millorarà doncs, molt, molt l'eficiència, però com es poden beneficiar els pacients que encara no utilitzin l'aplicació? Hi ha alguna manera doncs, que els puguem animar, Marta, doncs, a descarregar-la i a fer-la servir, a banda del que estem explicant doncs, ara, aquesta nova funcionalitat?
Sí, ara tenim una altra gran oportunitat però per als nostres pacients de beneficiar-se d'aquest servei, però la nostra aplicació... que hi ha espai pacient que és fàcil d'utilitzar, que és totalment gratuïta, que la poden trobar al Google Play, a l'App Store, que només tenir-la ja la poden començar a utilitzar i beneficiar-se. En altres ocasions, també amb vosaltres, ja hem compartit que té l'espai pacient inclou altres funcionalitats molt útils, sí, com la consulta d'informes mèdics, els resultats de radiologia, la gestió de cites, i també és un canal obert i directe de comunicació amb l'equip d'atenció al client de la clínica.
L'aplicació, com dèiem, té moltes més funcionalitats que poden millorar l'experiència global del pacient. Quina reacció heu rebut fins ara dels pacients que ja l'han provada, Marta?
Els pacients agraeixen aquesta comoditat i aquesta rapidesa amb què poden gestionar les seves cites. Això ho percebem i així ens ho traslladen. El que és interessant nosaltres per part nostra remarcar és que estem fent un esforç per adaptar-nos a les noves tecnologies i millorar la gestió del temps dels nostres pacients, que valorem molt.
Per últim, ja, Marta, quin consell els donaries als pacients per aprofitar al màxim l'aplicació i també doncs, aquesta nova funcionalitat de la qual parlàvem ara?
Consell, el millor que podem donar és que se la baixin, que baixin l'aplicació, que es baixin l'espai pacient i que el facin servir. Que per nosaltres és molt intuïtiu, els permet gestionar les seves cites de manera molt còmoda, ara també al seu temps, com és amb això de l'arribada al confirmar de la cita, i que si tenen qualsevol dificultat o dubte, que nosaltres sempre estem aquí per ajudar-los, que des d'atenció al client volem que aquest procés sigui tan senzill i eficaç com sigui possible. I en aquesta línia és amb la que estem treballant.
I el que deies, Marta, és ben senzill, eh? Es busca l'aplicació, en aquest cas, tant sigui per iPhone, en aquest cas, que sigui com per Android, es busca, com vegis d'una altra aplicació, es busca Espai Pacient Clínica Sant Josep i te la descarregues i ja està.
Correcte, sí, sí.
Doncs avui li agraïm molt a la Marta Trullàs que ens hagi volgut acompanyar per compartir tota aquesta informació amb tots nosaltres. Segur que aquesta nova funcionalitat serà de gran ajuda per tots els pacients de la Clínica Sant Josep. Com dèiem, se la poden descarregar a l'Espai Pacient de Google Play Store o també a l'App Store. Marta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per una altra oportunitat com aquesta.
I que vagi tot molt bé. Molt bon dia.
Molt bon dia.
La una, ens passem 15 segons. Fins demà. Adéu-siau.
Seguidos también hay niños. El conductor del vehículo que ha arrollado a los participantes de la manifestación es un joven de nacionalidad afgana de 24 años que había solicitado asilo y el que la policía ha detenido al momento.
El primer ministro de Baviera, Markus Söder, acaba de decir que el incidente es presumiblemente un atentado. Múnich está blindada de policías ya que la ciudad ha elevado el estado de alerta ante la celebración a partir de mañana de la conferencia de seguridad a la que acuden políticos de alto rango de todo el mundo.
España insiste en Ucrania en que Ucrania participe en las negociaciones de paz y estas no sean solo unas negociaciones bilaterales entre Putin y Trump. Lo acaba de reiterar en Bruselas la ministra de Defensa Margarita Robles, donde participa en la reunión del Consejo del Atlántico Norte de la OTAN. Hasta allí nos vamos, corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Una paz duradera y con Ucrania en la mesa de negociación es la...